12 i 11 minuts, comencem la tercera hora de programa. Com cada dilluns, tenim una tertúlia esportiva per endavant, gairebé fins a 3 quarts d'una, quan arribi el Fabri amb el seu concurs. Ja són a l'estudi Ramon Bernils, Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
Josep Maria Félez, president de la Penya Blaugrana de Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
I Marc Lorenzo, comentarista per Barça TV i expert en futbol femení. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, Sergi.
També tenim avui amb nosaltres, per primer cop a la temporada, la feina li ho permet i pot entrar al directe de la tertúlia, el Sergio. Bon dia, Sergio.
Molt bon dia, com estem?
Comencem amb tu, Sergio, perquè vull que repassem els resultats d'aquesta setena jornada de Lliga BBVA. Quins han estat?
Vinga, molt ràpidament. El Celta va quedar 2-0 contra el Sevilla, va guanyar. El Rayo Vallecano va guanyar 2-1 contra el Depor a casa seva. El Saragossa va perdre 0-1 contra el Getafe. El Valladolid i l'Espanyol van empatar. Enhorabona als pericos per un puntet que han aconseguit. El Betis va guanyar la Real Sociedad. El Llevant va guanyar el València 1-0. El Mallorca va perdre 1-2 contra el Granada. L'Atlètic de Bilbao va guanyar 1-0 l'Osasuna, el Barça i el Madrid van empatar 2-2, i l'Atlético de Madrid i el Màlaga van quedar 2-1 a favor dels de Madrid.
Com era el tuit que havíem llegit aquest matí en referència a aquests dos puntets que té l'Espanyol a la Lliga?
Sí, el 2-20, com era el 2-19?
Sí, ja ho deies bé, no?
Sí, l'Espanyol ha fet el 2-19 i no són castellers, una cosa així. Bé, en fi, llavors com queda la classificació ara mateix? Amb el Barça al capdavant amb 19 punts, seguit de l'Atlético de Madrid amb 19, i per gols queda segons, després el Màlaga i el Betis, el Real Madrid que ja està en zona Europa League, podríem dir, seguit del Mallorca i del Sevilla. I al final de la classificació tenim el Depor, l'Osasuna, amb 6 i 4 punts respectivament, i l'Espanyol amb 2 puntets.
Marxem del clàssic. Dels altres partits, algun resultat que us sorprengui, que vulgueu destacar? Aquest empat de l'Espanyol, potser altre cop que no aconsegueix la victòria?
Bueno, empat de l'Espanyol, que jo crec que era un empat que vaig estar veient bastant el partit, no sencer, però bastanta part, i jo crec que va mereixer guanyar aquesta vegada l'Espanyol. Que va mereixer guanyar, que li van robar un gol perquè era gol, al final, a l'últim segon, i que l'Espanyol aquest cop tenia que haver endut els 3 punts.
Per tant, res a dir aquest cop a l'equip?
Aquest cop jo crec que no. Jo crec que respecte a tot el que hem fet fins ara han experimentat una millora, menys aquest partit, bastant positiva.
Algú més va veure el partit de l'Espanyol?
Jo vaig veure el reportatge només i estic d'acord amb el Jesús que el gol que van anul·lar penso que és legal. Passa que quan l'equip està al fons de la classificació s'asseven una miqueta amb ells perquè una expulsió més que també van fer, merescuda o no, i això condiciona un equip. Jo penso que aquesta setmana ha reaccionat una miqueta i espero que aquest peron que hi hagi doncs li anirà bé. Penso que li anirà bé.
El Sergio el que el sobtava és que ha estat una jornada amb molt pocs gols.
Sí, molt poquets, el màxim de gols per partit per cada equip ha estat 2 gols i normalment quedaven 2-0, 2-1, 1-0, però no hi ha hagut cap golejada ni... El més estrany va ser el del Barça-Madrid d'ahir, un 2-2 que van ser 4 gols en un sol partit.
No, vaja. Estrany, la falta de gols i també atípic la quantitat d'expulsions que van haver-hi. Si no recordo malament, em sembla que han sigut 5 o 6 expulsions, que han hagut 3 en un mateix partit.
Caram.
Vull dir que demostra que el nivell dels àrbits, perquè a més veus les imatges de les expulsions, vas veient imatges i dius... Ostres. I després hi ha jugadors...
O de les decisions, com el penal que li piten a favor de l'Espanyol.
De l'Espanyol, exacte.
I crec que faltava una expulsió, aquí, oi? Faltava una més.
Exacte.
ja sabem per quin partit tira.
Per mi faltaven dos.
Xavi Alonso?
Em faltaven dos, exacte. Xavi Alonso i Pepe. Perquè Pepe va fer mèrits per veure la segona tarja. Bueno, ja tindria que haver vist la primera abans.
Sí.
Vull dir, la primera abans. Però vull dir, jo crec que una de les coses destacables d'aquesta jornada és el nivell dels àrbits.
M'esteu donant la raó de cada setmana, veig molts partits i és fatal, i que costi una cosa que l'arbitratge d'ahir, amb aquestes 3 o 4 cosetes a part, a mi em va agradar, perquè ha sigut l'únic àrbit d'un Barça-Madrid que ha plantat cara als jugadors. És l'únic àrbit que ha plantat cara als jugadors.
Sí, però el que no està bé és això d'implantar la llei de la compensació.
Exacte,
és a dir, a veure, no li ensenyo la segona a Busquets que la mereixia,
doncs
pues no li ensenyo a l'altre. No he pitat el penal aquell que m'han protestat, doncs pues no pito aquest que també m'han protestat.
Correcte, Delgado veure, Ferreiro...
No es pot anar amb lleis de competició, home.
Josep Maria... El pal es va posar d'acord, amb això.
Exacte.
Deia el Josep Maria que fa setmanes que avisa, de fet fa temporades, la temporada passada ja ho anunciaves, el baix nivell dels àrbitres. Si ens fixem en Delgado Ferreiro, en aquest cas en l'arbitratge, hi ha una jugada del partit molt curiosa, que és una caiguda... d'Arbeloa davant d'una pressió en una pilota, ara no sé si era Jordi Alba o en aquella ocasió era Cesc,
a la punta esquerra, quasi el córner,
que marca falta Delgado Ferreiro, però després conversa amb Arbeloa. Jo aquesta conversa, clar, no l'escoltem nosaltres, però pel que sembla l'està advertint. De què l'estàs advertint? que no es deixi caure tan fàcilment, que la propera no li marcaràs la falta.
És l'únic que li pot dir.
Perquè era una jugada on el Barça roba pilota al córner, com deia el Josep Maria, i podies tenir una ocasió clara de gol.
Sí.
I Delgado Ferreiro pita la falta aquí, jo crec, per bé, no posar-se en un problema.
Va equilibrar molt bé el partit. Perquè quedés així.
Ah, però això és correcte, equilibrar el partit?
No. Ho dic de cara al...
És que per mi no va ser un arbitratge bo.
No.
I parlo de les arbitratges en general.
L'únic àrbit que ha plantat cara als jugadors, perquè són una miqueta teatreros, tots plegats, i aleshores va plantar cara als jugadors, que no ha fet cap àrbit, eh? I va ser això. Ara, dirigir el partit va portar l'un que va voler l'empat. Que molta gent abans d'entrar al camp, en reunions aquelles que fem així una miqueta, tothom apostava per l'empat, eh? No pels desmèrits del Barça, sinó perquè no veien que el Madrid se'n pugui anar amb menys 11 de l'estadi del Barça. És un problema.
Deixem els àrbits en pau i anem al clàssic. Minut 17 de partit, el moment en què es va enregistrar el màxim decibel amb crits d'independència. Tocava jugar aquest partit el diumenge, és a dir, ahir, o havíem de separar? Sou partidaris...
Ho estan fent, aquest crit d'independència ho estan fent des de l'11 de setembre, és crec el tercer partit que al minut 17 es fa aquest crit d'independència.
Sí,
a veure, si la gent aposta, i és una aposta totalment voluntària de la gent, vull dir que no ha sigut cap normativa ni de cap partit polític ni res, que ha sigut la gent, i ho fan, perquè no ho han de fer aquest partit?
Però ja ens entenem, hi va haver... més cridòria de l'habitual.
Jo vaig estar el dia de Granada,
crida, una crida,
una crida, portar escalades, el dia de Granada
fer un mosaic des del mateix equip,
no? Em sembla que eren 65.000 persones, poder no van cridar tant, però es va cridar,
i
el dia del matí, doncs, hi havia 96.000 persones,
sí, tota la raó,
es crida més, no? Però, per exemple, de diguéssim, mosaics sempre se n'ha fet, i el Madrid quan va al Barça a Madrid també fa mosaic, passa que tot és blanc i no té colorido, res més.
I després, per què a camps treuen la bandera espanyola i no passa res, i està ben vist?
Sí, jo no vull dir que està ben vist,
i aquí treuen la catalana i està mal vist.
Al darrere hi ha el club, també, fent aquest mosaic, amb tot el camp amb la senyera i animant a la gent a dues talades. Ja no des del club, en el cas de les estelades, però vaja, el mosaic, el Josep Maria ho deia, ells fan mosaic de color blanc, nosaltres el solem fer blaugrana, sí que li posem sovint un toc de color.
I predominant bandera catalana la majoria dels mosaics.
Sí, evidentment, però vaja, que aquest cop era una senyera
total,
que feia tota la volta a l'estadi.
És que precisament és això, és a dir, el tema de la bandera, a veure, l'estelada la porta cadascú des de casa, personal, com algú personal. És a dir, no hi ha ningú que obligui ni de la directiva ni del club que la gent porti estelada. El que sí que és veritat que porta la gent, o quan arriba al camp, fa el mosaic que el club posa, que és una bandera catalana, en tot el que és la corba del camp, no? La corba del camp complerta, però després, en quant al tema de les missatges polítics, és a dir, la gent pot cridar el que vulgui sempre i quan sigui algú que respecti i no fereixi l'honor de ningú, i que sigui una expressió lliure del pensament i de la ideologia de cada persona. I exactament al minut 17:14, que és el 1714, el decret de nova planta, doncs la gent creu que en aquell moment s'ha de cridar com al camp de l'Espanyol, al minut Dani Jarque, es crida Dani Jarque, o al
21 a Sevilla,
o al 21 a Sevilla. Per tant,
per Puerta.
Jo crec que si anem a mirar banderes anticonstitucionals o inconstitucionals, n'hi ha a tot arreu, perquè les de l'Aguilucho són totalment inconstitucionals, i el camp del Madrid i el camp de l'Atlètic de Madrid, el Calderón, és on més n'hi ha, i ningú ha dit mai res. Per tant, no sé, sembla que es vol enfocar el debat cap a un altre lloc, i que el deport i la política han anat lligats. Jo crec que això... s'ha de ser sec per no veure-ho, és a dir, tota la vida ha sigut.
Però ja no és problema que vagin lligats o no vagin lligats. A veure, anirien lligats, jo crec, si sortís el senyor Rosell com a president del club i digués: tots som l'estelada aquí, tots aquí d'independència, i així. El club no s'ha pronunciat respecte al que fan els socis.
Per això dic.
Llavors, qualsevol massificació que hi hagi en el moment actual que s'està vivint, per les circumstàncies actuals que s'estan vivint, qualsevol lloc que estigui massificat, hi passarà això. Sigui futbol, sigui un recital, sigui el que sigui. passarà.
Respecte a això, recordem que als anys 60 al 70, per exemple, no es podien fer una reunió de més de 4 persones i l'únic lloc que es feien és el futbol. Per tant, per això va caminar una miqueta de Can Barça. Total. Es podien fer les reunions de més de 4 persones i no passava res, perquè era un tema esportiu en què es parlés de política. I per tant, una miqueta s'ha polititzat el Barça dintre de la política.
Anem a parlar del joc, el resultat ja el sabem tots a dia d'avui, 2-2, dos gols de Messi, dos gols de Cristiano Ronaldo. Realment van ser, creieu, els jugadors determinants ho van ser, és evident, van fer els gols, però els jugadors que més van destacar, banda i banda?
No, jo penso que Busquets va jugar un dels millors partits que he vist.
Jo estic amb ell, Busquets és el millor del
partit. Jo no, Busquets va jugar molt bé, però ahir Messi va fotre un partidàs. Un partidàs de collons.
Marc, faltes tu?
No, jo crec que Messi, o sigui, per mi Cristiano Ronaldo i Messi són els jugadors desequilibrants i determinants, que et decideixen un partit. Si això ho pots ho valores, molt respectable, com que per això ja han de ser els millors jugadors del partit, ok, però per mi també, potser m'apunto més a la línia Félez, per mi hi ha altres jugadors que van ser més constants fent feina bruta, que no es veu tant, i que en aquest cas Sergi Busquets per mi va estar incommensurable en les cobertures, en les pujades dels laterals i en les incursions dels extrems al Real Madrid, tapant, sempre ajudant els laterals, que eren laterals llargs del Barça i molt ofensius i que sabien que podien patir, i per mi doncs això ho haig de destacar.
Bé. I molt important per dir a Busquets, tenint en compte que els defenses que teníem ahir, que jugava l'Adriano i el Mascherano de centrals, el paper de Busquets era clau, no, el següent era, sí, era importantíssim i va complir segurament com el millor. També és cert que va mereixer aquella segona groga, que no li van ensenyar, però igualment, excepte aquest detall, va ser...
A veure, Busquets va fer un gran partit per mi, és indiscutible, i a més que jo crec que Busquets, hi ha molts partits que fa grans partits i que és el millor, i no es destaca. I no es destaca, no el destaquem, als mitjans no el destaquem. Altres partits que bueno, ho treu tot, que comença a llançar les cames així com fa ell, i que per allà no passa ningú. Però el Messi ahir, jo crec que va fer una cosa molt important. Vull dir, el Pepe pràcticament no va sortir de l'àrea. Pràcticament no va sortir i el va portar, però boig, que no sabia ja per on anava. I és molt important això, que el Pepe és un dels jugadors que et puja al davant, és dels que te remata, sí, i els que d'aixotes i així,
i el Ramos també.
I el va frenar, i el Ramos també. I el Ramos també li va costar molt pujar,
Sí, el Ramos va rematar un
jo, cop. El Barça ahir, jo vaig veure dos Barça ahir. Un a la primera part bastant fluixet, la veritat, sí, que deia, aquí pot caure un carro, i un que a la segona part va reaccionar, va saber-se potentar, es va mullar cada xonses i que va acabar desquiciant el Madrid, perquè el Madrid, el que vam veure els últims minuts, és el Madrid que havíem vist altres partits, que ja començava a donar patades sense sentit i que de xonses ja protestava i a queixar-se de tot, i el Pepe per l'únic que pujava era per protestar l'àrbitre a l'altra punta, era per l'únic que pujava el Pepe.
No penso que la defensa del Barça està fluixa, ja ho vam,
no és que estigui fluixa, és que no hi ha defensa.
No hi ha defensa en aquests moments,
i
bé, va suspendre el Tito Vilanova amb l'Adriano de central, no? Jo no hi creia, però va fer un bon partit, i evidentment el Tito Vilanova és de la línia d'un bon estratega.
I Montoya què?
No, és que té que jugar bé. Ja, feia dins.
Sí, si perquè l'Alves està malament.
Al final de la Supercopa a Madrid de l'any passat va confiar en l'Adriano a la dreta i el va tenir que substituir per posar Montoya perquè l'Adriano no podia amb el Cristiano Ronaldo. I Montoya ja és la segona vegada que pot amb ell.
Per cert, va parlar de Bartra, Tito Vilanova en roda de premsa, va dir en la línia que ens explicava el Jesús l'altre dia que era exposar-lo a una situació que ara mateix no li toca a Marc Bartra, que Song encara no té els mecanismes agafats per jugar un Barça-Real Madrid, que per això opta per Adriano. La gent patia una mica, Madriano, les hores prèvies, quan s'anava creixent aquest rumor que podria jugar, però...
És que hem de recordar que Adriano, partiràs, quan es va fitxar des del Sevilla, Adriano no jugava de lateral ni tan sols, era interior, si no vaig errar.
Sí.
Clar, i el portant de central, ja no de lateral, que encara es pot aguantar, sinó de central.
Sí,
i contra un equip com el Madrid, contra Benzema, contra Ronaldo i Sisuri Higuaín, sí, i els cadires que arribin.
Si volem buscar un petit paró, és el jugador que trenca el fora de joc en el segon gol del Madrid, en el segon gol de Cristiano Ronaldo.
Sí, va quedar desenganxat.
No està acostumat a jugar de central, és una molt bona passada d'Ozil, no sé si veieu falta en l'acció de Khedira sobre Iniesta.
Bueno, bé precedit aquesta falta de Khedira sobre Iniesta, però bueno, va haver moltes faltes com aquesta que no es van pitar, o sigui que no, és queixar-se per queixar-se. nivell... evitat, sí, evidentment, sí, sí.
A nivell general, doneu per bo, per tant, el resultat, o creieu que el Barça va mereixer més?
Jo crec que els últims minuts el Barça tenia marcat un tercer gol, perquè Montoya va fer un pal tremendo, i es podia marcar.
I el Pedro, si el partit dura 10 minuts més, jo crec que el Barça...
Sí, exacte, sí, si el partit s'allarga una mica més, el Barça se l'endú.
Però de carrer.
De tota mena, jo crec que l'empat és bo, és un bon resultat, més tenint en compte les circumstàncies, vull dir, com arriba el Barça, amb un Marmat que arriba amb lesionats i a sobre ara suma el Dani Alves, com arriba el Barça? Aguantar el Madrid, que està en una línia ascendent, que comença a jugar bé i a tocar-la i així, ostres, és un bon resultat, estan a 8 punts, és molt bon resultat, jo crec que l'empat en aquestes circumstàncies, que podria haver guanyat,
però sí, podria haver perdut també el 0-2 al començament del partit i posar-se-li molt colla amunt al partit. L'únic que, anem a veure, el Madrid es deixa 2 punts més, el Barça es deixa els 2 primers punts, per tant jo crec que se li ha de donar una mica de marge al Barça. El que dieu de les lesions és que el Barça surt amb 3 laterals de defensa i un migcampista. M'agradaria veure el Madrid amb totes aquestes baixes que surti al Camp Nou a jugar. M'encantaria veure-ho, a veure quins recursos té Mourinho i quin fons armatiu. Per tant, jo crec que té molt de mèrit el Barça el que va fer ahir, moltíssim de mèrit.
Clar, les centrals ficarien el Varane i el i l'Albiol.
I l'Albiol, i veuríem, i a lo millor...
No, ahir no va confiar ni el Varane, ni el Biol, ni el Modric aquell.
I llavors que se li lesiona un lateral, i a veure qui posa, Contrau i Marcelo de laterals... és que clar, no. Compte, canviaria moltíssim el panorama. És que ells tenien allà dos centrals que són, després de la parella Puyol-Piqué, la segona millor del món, i el Barça jugava amb 3 laterals de defensa i un migcampista, o sigui, riscos
els 3 defenses del Madrid, com deies just abans, no van pujar. El que va pujar més va ser el Marcelo. I no com està acostumat, que dispara a porteria terriblement. Sembla que no va xutar cap vegada a porteria.
No, és que xutar, sembla que no va xutar pràcticament ningú. Al final el pal del Pedro i poc cosa més.
El Pedro el va tenir allà tancat moltes vegades, perquè el bo que també s'ha de destacar, un altre punt important, és quan va sortir l'Alexis pel Cesc.
Mira, aquí volia sortir jo ara, Marc.
Sí, és que va ser un punt important. Digues.
No, volia preguntar-vos pel rendiment d'Alexis, pel canvi, si us semblava un canvi encertat. Endavant.
Sí, a mi em sembla que va ser encertadíssim, perquè a veure, una cosa no es podia fer amb el Madrid ahir i era un altre cop anar pel centre, quan tenien la parella centrals que tenen. Jo crec que s'havia anar per les bandes, obrint les bandes al màxim, amb Pedro i Alexis. En aquest cas, Tello, si fos el cas, però va estar desconvocat per Tito Vilanova. Per mi allà el Barça va començar a generar molt més perill i sobretot va començar a generar encara més perill quan el Mourinho, no sé per què, treu l'Essien pel Lozil i fot un tribot allà i ja no controla la pilota, es borra del partit al Madrid totalment.
Diu que estava cansat, Ozil, que no està acostumat a treballar tant.
Va fotre la pulla també.
Per mi l'Ozil dels més fluixos ja de les 3 temporades que porta el Madrid, amb diferència, però bé.
Esteu d'acord amb el Marc amb això de l'Alexis?
Jo insisteixo,
jo crec que hi ve molta gent esperant l'entrada de Vidilla.
Exacte, jo insisteixo que a veure, no va estar malament l'Alexis ahir, però jo crec que el canvi era el Villa, perquè el Villa està més acostumat a jugar amb aquest Barça per la banda i jo crec que hauria fet més mal al Villa. I ahir no va estar malament l'Alexis, quan jo sóc dels que dic que l'Alexis a mi no m'agrada com està jugant al Barça.
Els va tenir escalfant allà els 3, precisament, segur, jo penso que segons com anava el resultat. Si hagués marcat el Barça, hi ha sortit el Bartra. Estava segur que sortia el Bartra, Estava escalfant el Bartra, el Song i l'Alexis. I va dir, ahir el Villa. I segons com anava el resultat, es veia que sortiria el Bartra. Si el Barça arriba a marcar el tercer gol, surt el Bartra a defendre més els últims minuts. Si no marcava, anava a sortir el Villa, però llavors és quan no li va sortir l'Alexis per incordiar més a la defensa.
Sí, és que jo crec que l'Alexis va sortir per això.
Va dubtar una miqueta entre el Villa i l'Alexis.
Perquè l'Alexis sobretot el que fa és una pressió brutal a la sortida dels laterals, és un incòrdio totalment, cosa que el Villa amb això doncs no té aquest factor tan fort.
L'espírit de lloc.
Però el moment del canvi és el moment que el Barça està anant més endavant. És el moment que ha de buscar el tercer gol.
Sí, però el que t'obre espais i t'obre la banda i tal és a l'Alexis més que el Villa. I el Villa juga més per dins, i l'Alexis el que fa és obrir-te molt més la banda, i després a nivell defensiu és molt més complet que el Villa.
I es mou més de posicions també.
És a dir,
a mi m'agrada més el Villa.
No, clar, no. Ara, et dic una cosa.
Marc, juga la carta del gol d'Alexis amb el Benfica.
Sí, no, és que de veritat l'Alexis és un jugador que, jugant a la banda, que no és la seva posició...
Clar, és que és aquest el problema, jo no dic que sigui bo o dolent, jo dic que és el problema. A mi, jugant a la banda, prefereixo el Villa, que tampoc és de banda, però s'ha acostumat, i juga més. I aporta més, jo crec que ofensivament aporta més.
Però és més estàtic, És més estàtic.
Igual, però a veure, quants minuts ha jugat i quants gols porta?
No, això sí.
No, però ja no són els gols que porta.
Són els gols i les pilotes que dona, i el centrar, i el... A mi per jugar a la banda, prefereixo el Villa que l'Alexis.
Jo crec que pel Madrid, ara, contra el Madrid havia de jugar un jugador que defensivament fos més complet per anul·lar el lateral del Madrid. O sigui, més que un jugador més aviat ofensiu, jo crec que necessita un jugador més aviat incordiant, com és l'Alexis.
Jo, en el moment que es fa el canvi, jo crec que es tindria que haver apostat per un jugador més ofensiu. Si el Barça aposta per un jugador més ofensiu, el Barça marca. Jo crec, em puc equivocar, evidentment, però jo penso això. Jo penso que hauria hagut més opcions d'endur-se el partit si hagués sortit el Villa. És el que jo penso.
Jo volia destacar un parell de coses a la defensa del Madrid, i és que hi ha tres jugadors que, evidentment, que són Ramos, el Pepe i l'Alonso. Dels tres, qui s'emporta més targetes sempre és l'Alonso amb escutes. L'únic que passa que el Pepe per mi és un gran central, però ahir, per exemple, va repartir moltíssimes patades que no es van veure. Però moltíssimes. Ahir els jugadors del Barça es van queixar de les patades del Pepe. Reparteix patades a punta bales. No es pot comprendre. El Ramos és un sant. No,
el Tito Vilanova ahir va estar genial a la roda de premsa. Sí,
sí, doncs el Pepe es va queixar de les piscines de l'Iniesta, no?
Sí, piscines.
No, però exacte, el Tito Vilanova va estar genial.
Estic d'acord que no piti penal, perquè la carga és una carga forta i el tira a terra, molt bé. Evidentment és un jugador corpulent sobre un altre que és molt esquifit, no? Però bueno, però no digui que és piscines.
Què veieu aquí, però? Una trepitjada? Ell no l'arriba a trepitjar.
Jo veig la trepitjada. I després, encara que no hagués hagut la trepitjada, estem amb el mateix de sempre que ja he dit moltes vegades. En el futbol, vull dir, si tu vas a la pilota, és una cosa, li pots donar, vas a la pilota, li pots donar al jugador perquè arribes tard o així. Però quan vas directament al peu, és igual que li donguis o no li donguis.
Bé, quan vas al peu o a qualsevol altra, part del cos, com fa els minuts finals Pepe amb Alexis.
Exacte. La intenció és falta, segons reglament.
I ell va al peu. Va al peu perquè la pilota ja ha passat. No és que arribi tard, és que va al peu. És falta, tota la vida.
Sí, sí.
A mi, les declaracions de Pepe m'han deixat bastant astorat, perquè em va quedar una cosa clara, i és que, com posaven al meu Twitter ahir...
No ho vam veure.
No,
bueno, jo...
doncs és que ho vaig posar molt tard i ja tothom està fent, no?
Pensa que aquí ens hi posem d'hora, Marc.
No, exacte. No, però volguem dir que allò del casquero ja veig que no va ser una agressió com es va vendre, sinó que va ser un zapateau que li deuria fer. I per tant, jo crec que al Pepe directament no se li pot dir Pepe el carnicero, sinó Pepe el bailador, no? Perquè és que, clar, segons com parla el Pepe, sembla que el que fa és encara art i l'altre fa teatre.
Espera, m'has tret un bon tema, perquè també dongueu la vostra opinió. El Sergio diu que, d'acord, que Pepe no és devoció de sant, però té el record Goicoechea com un jugador dur. Exacte. No sé si vosaltres... els podríem comparar i posaríem un per davant de l'altre o no.
Jo només podria dir-te que tres cracs del Barça, les pitjors lesions que ha tingut un jugador del Barça han sigut tres cracs i han sigut amb el Bilbao. Sí. Kubala, el Schuster i el Maradona. Sí. Res més.
Home, és que el Bilbao de fa una època, de l'època aquella, sí. Vull dir, donava, repartia llenya, però algú exagerat. Vull dir, es basava tot el joc seu, èpoques de Clementes i aquests entrenadors així, es basava en donar patades.
Fins i tot el president de la Federació Espanyola de Futbol, el senyor Villar,
també,
va donar un cop de puny l'any 74 al Cruyff. Mig un camp, ho van expulsar. És a dir que, amb un Bilbao Barça.
Anàvem forts abans.
No, el Pepe és un jugador contradictori, perquè s'ha de reconèixer que és un gran central, és un gran defensa, però està boig. Està boig. El problema amb el Pepe és que està boig. Jo crec que no és conscient del que fa. Arribes a aquesta conclusió. Vull dir que fa la trepitjada aquella amb el casquero i no és conscient. No ho pensa.
Passa que després va ell dient als altres a veure si estan bojos.
Exacte, després va donant lliçons. Va donant lliçons després. Sí.
Jo crec que això és un gran problema, això que estàs dient. Jo estic molt d'acord amb tu, que Pepe, evidentment, no és conscient dels problemes que dona. Però n'hi ha un al Madrid, comentàvem aquest matí també, que aquest jo crec que sí que n'és conscient, i és en Xavi Alonso.
I tant.
I aquest possiblement seria el més preocupant de tot el Madrid, perquè la resta a poc a poc s'han anat apagant una miqueta. Va una època molt dura amb l'Arbeloa, que donava molta canya també.
Però Xavi Alonso hi és sempre.
Xavi Alonso sempre hi és.
Contra el Barça i contra qui sigui, eh?
Sí. Targeta cada setmana, ell, eh?
Sí, però una, Josep Maria, aquest és el problema.
Sí, és un problema, sí.
Que el dia del Clàssic la veu molt d'hora, la veu a la primera meitat.
I tant.
I a mi em sobta, perquè és la primera falta, si no m'equivoco, sí.
El tindria que condicionar i no condiciona.
I dius, un dia que sí que podria condicionar-lo, que l'hagi vist tan aviat, després no li ensenyes la segona.
L'únic que hi ha jugadors que pesa molt per un àrbit, fer-lo fora. I un d'ells és Xavi Alonso. Fes fora, expulsa Messi, expulsa Cristiano, expulsa Xavi Alonso, expulsa veure, Casillas.
I que Xavi Alonso no dona la... moltes patades, reparteix molt, però que fixa-t'hi, Xavi Alonso dona les patades, que sempre està la pilota en joc. Llavors també, et posa en la posició de l'àrbit, és molt més difícil d'apreciar.
Però dona per darrere moltes, eh? Per
sí,
darrere,
no, sí, sí, que, no, sí, et dic que dona patades.
Que per l'esquena, per darrere, està feta. Patades.
Amb empat a dos, tomba Messi, dona patades, amb una falta sempre, que té Messi que envia fora, sempre i
va,
per darrere.
Sempre va la pilota, sempre va la pilota, i diu... que va la pilota, o sigui, sempre ja, està la pilota pel mig, si no, no dona una patada així per lliure.
No, home, no, a lo de Jong, no, sí, exacte.
Ah, no ho fa això, llavors per això potser els àrbits és molt més difícil jo crec pitar que... amb un Xavi Alonso, que ojo, que jo estic convençut que el Xavi Alonso és un jugador que de cada 5 partits 3 se'n tindria que anar al carrer.
Sí. Però costa més
treure-li... Contra Barça i contra tothom,
Però no em negaràs que costa més expulsar un Xavi Alonso, un Messi, un Cristiano Ronaldo, que un Lamà del Osasuna, o l'Armenteros, o el del Rayo Vallecano.
Costa més, però també és més difícil veure'l.
Home.
També és més difícil, que nosaltres estem amb televisions i veiem la repetició i així. Jo no però sé, tu estigues al camp, és més difícil veure'l.
Però tu ets l'àrbit, Jesús, i saps que si expulses Xavi Alonso tens un mes seguit que no paren de parlar de tu. Si expulses el Juan Carlos del Rayo Vallecano, que és un gran jugador...
No passa res, sí.
No passa res. De segur ningú se'n recorda de tu. Ma, és que és claríssim.
Déu-n'hi-do.
Pesa molt com a àrbit, pesa molt. Tens la consciència ja que saps que després se't tiraran a sobre.
Jo crec que no és problema que pesi molt com a àrbit. Vull dir, és que els àrbits són dolents.
Sí, no,
els
no.
Els àrbits els és molt difícil cosa, apreciar les coses.
Però una cosa és... O sigui,
jo no crec que l'àrbit estigui pensant en això, ui, què em diran, i així. Ah. Jo crec que l'àrbit té dubtes, que veu i diu... No, és que clar, està allà la pelota.
I
té dubtes.
Tu expulses el Mourinho i el Ramos o el Cristiano Ronaldo i expulses a l'Anguera del Granada i creus que la repercussió mediàtica és la mateixa?
No.
Em sembla que, vamos... Que...
Com amb el bàsquet que van, el de l'Espanyol, que expulsen per dos targetes, que cap de les dues eren targeta, és que no mereixia cap de les dues targetes, i en 5 minuts l'expulsen,
i
passarà alguna cosa?
No.
I Bramanant?
I el Pochettino i el Toni van expulsar el primer i el segon de l'Espanyol. O sigui, no passa res, això ho fan el Madrid o el Barça... Vaja, és li una de caldeu que no veus.
Escolteu, ja que estàvem mesclant arbitratge amb declaracions, en tenim unes. Declaracions són les de Messi a Canal Plus Liga. Un cop acabat el partit, les escoltem, si us sembla.
Era un partit molt bueno. Nos hubiese gustado ganar, però sabíem que enfrente estava el Real Madrid, que és molt bueno, que és complicat. Se empató i el partido que hicimos fue muy bueno.
Cada uno fiel a su estilo, ¿no? Porque vosotros buscando siempre, intentando mantener la posesión, ellos con los robos en el centro del campo salir con velocidad.
Sí, sabíamos que Real Madrid a la contra te mata porque tiene jugadores muy muy rápidos, muy desequilibrantes de arriba. Nosotros intentamos tener la pelota como lo hacemos en casi todos los partidos, yendo a buscar el partido, el querer ganar. Casi siempre son parecidos contra el Real Madrid, ya nos conocemos mucho, ya son muchos partidos seguidos y cada vez es más difícil jugar este partido.
Després venia la pregunta estrella, comparació entre ell i Cristiano Ronaldo, a qui Messi va preferir, a diferència del que faria Cristiano Ronaldo o del que fan els seus companys, dir que no, que ell mira per l'equip, que respon preguntes del col·lectiu i no d'individus. Pepe va dir al final del partit que Cristiano era més complet que Messi. Bé,
això és la tenda,
cadascú té la seva opinió, evidentment. Jugador de l'equip blanc no pot dir altra cosa.
A mi per això l'única cosa que hi ha, a banda de qui cregui que és Messi, cregui que és Ronaldo, molt bé, però hi ha una cosa que no entenc, i és que cal que Ronaldo cada cop que marca renyi i digui jo, perquè és que sembla que celebra els gols d'ell, no del Madrid. És a dir, jo la gent del Madrid tantes reverències a Ronaldo, perdona, però si és que és un mercenari. És que Messi quan celebra els gols el celebra pel Barça. És un gol del Barça. Us va
agradar ahir com celebrava Messi els gols?
Home, és que el celebra com un futbolista normal.
Sí, però és que celebra els gols dels altres també. O sigui, penso que la versada d'ahir és igual que un altre partit que hagi marcat un altre.
A mi és una cosa que em posa els nervis. O sigui, el Ronaldo, que marqui molts gols, que sigui molt bon jugador, però cal celebrar-ho així? O sigui, a la gent perdonant-li la vida, dient que aquí estoy yo, que he sido yo, aquest egocentrisme, bueno, però escolta, has marcat pel Madrid, no? Sembla? O sembla que tindran que fer un marcador al costat que sigui Cristiano Ronaldo, Real Madrid i Barça. O sigui, tres marcadors.
Parlant de celebracions, amb celebracions ha arribat a un extrem que és ridícul. No. Que ara ja no tant, sembla que aquesta temporada s'ha frenat una mica, les celebracions, però sí. Aquests bailoteos que fan i aquestes tonteries que fan llegint el partit de futbol.
És
ridícul.
Els jugadors els
és ridícul, clar, és que és ridícul.
Que facin, sí.
Home, això els hem
d'una pasta. A veure, és ridícul, i a veure, una cosa és celebrar un gol i així, fer aquestes coses és emburlar-se del rival. Jo ho considero així.
El topo tenim rival, la cucaratxa del Robinho està al topo.
Exacte. Sí,
això...
Sí. Això és emburlar-se però... de l'afició i del rival que t'estava allà jugant.
Però,
no sé, així,
mira, fer això...
A veure, cridar el gol i ja està, sí, ostres, i no hi ha més.
Però fer l'escarbat, a mi, mira, vale, és una...
Ridícul.
Però...
I ofensiu.
Sí, però
ofensiu, sobretot en el cas de l'escarbat de Robinho, clar, que eren partits on el Madrid guanyava àmpliament.
Sí, sí.
I vaja, te'n vas allà un corner, tires a terra, l'equip rival està esperant per sí, servir del mig del camp i que s'acabi ja el partit.
I també és una, i també per mi és una presa de pèl i una vergonya quan Ronaldo agafa i ara perquè no li dona, no sé, ensenyar la cama a tothom del públic rival dient que...
No, sempre, i ahir ensenyava i aquest tall que s'ha fet el cabell.
Sí, això és de... O sigui,
què hi duia? Què hi duia?
Una culebra, una cosa
no sé si sí, feia com la UV, no? De Victòria.
Sí,
no sé
sí,
si és el mateix que s'havia posat el...
No, perquè una UV no era ben bé.
Sí, una mica allargada, en cas que ho fos, però vaja.
Amb una cua que et caien cap a baix.
És el recorregut que li deu fer la neurona que té dins. Però...
Estem d'acord en que és boníssim que està el Ronaldo, però la pregunta és, amb el temps, com el recordarem? Perquè jugadors com ells, xuls i d'això, n'hi ha hagut. No, sí, recordem el Jordi Bés, el Cantona, eren també d'aquest estil.
No passa la història, eh? Passa la història com un jugador, sí. No passa la història, no. Acabes de dir noms precisament que la gent no se'n recorda d'ells, perquè hi havia jugadors millors que ells, com el George Best, millor que ell, millor que ell, i sin embargo la gent no se'n recordava de ningú d'ell. I era un gran jugador que feia gols i era espectacle i també animalades com ell,
Ni que el va perdre al món de la nit i al món de les dones en Alves.
Tampoc a Félez no se'n recorda la gent, però no se'n recorda la gent perquè s'ha produït ja un canvi, no un canvi generacional, tres canvis generacionals,
sí,
des d'aquests jugadors que potser és això, no? Que s'han oblidat. Però clar, Cantona, West i tot això, són jugadors
que jo
soc el jugador que el recordo,
Sí,
va ser l'emoció d'un clàssic, Marc.
Sí, però és això, és a dir, les botifarres de Giovanni, és el que diu el Sergi, l'emoció d'aquell clàssic de fotre tres botifarres. Però ja està, és a dir, cada cop que marques el teu rival, ensenyar, o el, tots els rivals, ensenyar la teva cama, fer-li dient, esperar, que aquí estoy yo, sido yo, perdonant la vida, és a dir, no sé, ja et dic, li hem de posar un marcador a part, Ronaldo i Real Madrid, perquè em sembla que no celebra els gols al Madrid, vaja.
No celebra els seus gols,
I que no li cal un jugador de la seva dimensió fer això, és a dir, és que es perd en aquestes coses,
és així.
No li fa falta.
És així que com Pepe és com és,
sí,
Cristiano
sí.
És així.
No sé.
Molt breument, anem tancant. Marc, feina per tu.
Ui.
Analitzar-nos aquest partit del femení del Barça al camp de l'Atlètic de Madrid, al Cerro del Espino de Majadahonda.
Buah.
Amb empat a un, després d'una setmana on el dijous hi va haver aquesta tornada de la Champions League femenina, derrota per
4-0.
Al camp de l'Arsenal Ladies, 7-0 en el global, d'eliminatòria ja se sabia abans de començar. No sé, comencen parlant, si vols, del partit de Champions, on Xavi Llorenç tenia esperances de remuntada, però es van esvair a la segona meitat.
Sí, va fer dos canvis raros, perquè va deixar a la banqueta Sonia Bermúdez i Miriam Dieguez, que són dos jugadores importants, però bueno, l'equip va sortir amb més ganes que amb les possibilitats reals que tenia d'endur-se el partit.
Amb cor.
Sí, exacte, molt d'acord, però clar, li donaves una opció a l'Arsenal Ladies, que per mi és el tercer equip, o estan dels tres equips més forts a Europa en quant a contraatac i a nivell ofensiu.
I informa'ns, quins serien la resta, Marc?
La resta, per mi...
Teníem l'Olímpic de Lió, també, per aquí?
Totalment, que ahir li va fotre un 13-0 a la Lliga i que
quina
va...
Quina cara posa el Sergio?
13-0?
13-0 a la Lliga francesa i va guanyar per un global de 13-0, crec, també, la seva eliminatòria amb un equip finlandès és el millor equip del món i bueno... Però bueno, això a banda del Lió i de l'Arsenal...
Però de forma, perdona un incís, a veure, quan hi ha partits de 13-0,
sí,
més que ser el millor, és que som molt fluixos.
Hi ha moltes diferències.
Es pot ser bo, pot ser molt bon equip, però és que el nivell general és bastant baix.
Ajunten aquests dos factors, és a dir, que hi ha jugadores molt bones i jugadores que no són tan bones, però això és per un altre aspecte que ja comentaríem, és més llarg.
Deixeu-ho per un altre dia,
Però en tot cas el Barça és això, és a dir, li va poder el joc ofensiu de l'Arsenal, corrent molts riscos, va jugar també amb una defensa de 3 al final, i Viti, que és la jugadora escocesa que va marcar i ens va fer la guitza aquí, va fer un hat-trick, l'altre el va fer Little, que és una jugadora també escocesa, i que Espanya se la trobarà a la repesca, i tindrà dur per passar l'Eurocopa. I després aquí doncs va arribar, bueno, a Cerro del Espino, que és un camp també molt complicat. L'Atlètic de Madrid té jugadores també molt molt bones i que han fitxat aquest any de categories també inferiors a la selecció espanyola, i era un partit que ja l'any passat el Barça el va guanyar 0-1 patint molt, i que aquest any doncs va intentar controlar el joc, va intentar controlar la pilota, però es va adelantar l'Atlètic de Madrid, va arribar al descans i als últims minuts una falta de, doncs bé, de directa la va marcar la Messi, que és la Sonia Bermúdez, i va salvar doncs un punt d'un partit que ja semblava un altre cop perdut, i bé, i porta 5 gols en dos partits la Sonia Bermúdez, que és això que diem, no? Que és una cosa increïble, no?
Parlaves, Marc, ara d'aquesta repesca, que haurà de jugar a Escòcia amb Espanya, sí. Hi havia Ignacio Quereda i Jorge i Ángel Vilda,
sí,
els seleccionadors espanyols, presenciant aquest partit. No sé si van anar a prendre més nota de, com deies, les noves jugadores de l'Atlètic de Madrid.
Sí, i de l'absoluta, que és Quereda, i de Vilda, que és el de la sub-20, però en tot cas són dos seleccionadors que parlaran amb tots els clubs.
El Vilda és el que havia sigut a del Barça.
Sí, sí, sí. És ell.
Necessiten una renovació a nivell, bueno, com tota la federació, perquè bueno, hi ha moltes coses de la Federació Espanyola també en quant a femení, de la Copa de la Reina i de tot el que passa, però és esperpèntic, i realment moltes jugadores, jo parlant amb molts pares de jugadores de diferents clubs, parlen de que és desastrós i de que és tercer mundista la Federació Espanyola femenina, i de que realment té que haver una renovació que no sembla que arribarà, igual que en el masculí, o sigui, però bé.
I Marc, l'Atlètic Club queda com l'únic equip que ha fet el ple de victòries en les 5 primeres jornades de la Lliga.
Va guanyar el Coherència ahir, sí.
Perquè el Rayo va punxar, va empatar 2 amb el Levante a les Planes.
Sí, és l'equip revelació. Jo l'altre dia vaig estar al camp del Levante a les Planes, que va guanyar, va doblegar l'Espanyol 1-0, i té un equip que bueno, molt bé, molt lluitador, té jugadores bastant bones, que es coneixen bastant bé, que han pescat d'Espanyol i Barça, de jugadores que no han volgut, i per el tema proximitat, doncs s'han afavorit, no? I s'han aprofitat, i realment és un equip, per mi, de revelació totalment. Va doblegar l'Espanyol 1-0 i li va jugar molt bé, de tu a tu, i sent superior, i va empatar 2 al camp del Rayo, que és un camp complicadíssim.
Exacte, aquest partit contra l'Espanyol estem parlant de fa dues jornades.
No, l'anterior jornada, sí.
Aquesta va guanyar l'Espanyol 2-0 amb el Sevilla.
Aquesta sí, li va costar 0-0 al descans, però al final va poder amb un gol de Willy, que reapareixia després de tants mesos lesionada, la jugadora sevillana.
Ho deixem aquí, voleu afegir alguna coseta més?
Jo volia afegir una cosa, una denúncia, no estic gens d'acord amb la vaga de transport que hi va haver-hi.
El metro, mira, nosaltres
perquè penso hem trobat avui sense
el company de l'equip per la vaga.
És la vaga contra la gent, no és contra les institucions precisament, és contra la gent, i aleshores els únics que poden fer vaga en aquests moments al país són els funcionaris. Vull dir que els altres no, perquè la feinada que és fer una fase de vaga i quedes sense feina, no? Vull dir que, i aleshores va ser molt complicat la sortida del Camp Nou.
Exacte, entenc, Josep Maria, que va ser al Camp Nou, sí. L'ambient que respirava per aquest tema, quin era?
Estava molt emprenyada la gent, perquè va costar molt de sortir del camp, no hi havia tramvies, no hi havia autobusos, no hi havia metros, i va costar moltíssim, i aleshores ja dic que és una vaga contra la pròpia gent. O sigui, així no es fan les vagues.
Les vagues sempre afecten a la gent.
Sí, però
quin sentit té una vaga que no afectis, sí, que no es parli de
moments,
tu?
Hi ha moments que es va més contra la institució, que és el que s'intenta, però en aquest cas no, va ser contra la pròpia gent.
Recordem que hi havia ahir vaga de TMB, els serveis al 50%, també hauríem d'analitzar si es va respectar també aquest servei límit del 50%. Deixem-ho aquí, Jesús Galindo, Josep Maria Félez i Marc Lorenzo, moltíssimes gràcies als tres. Ens tornem a veure dilluns de la setmana vinent.
Vinga,
correcte.
Sí, ho intentarem. Sergio, anem a cridar el Fabri.
Sí, vaig a buscar-lo.
I fem un concurs dels últims 10 minuts que ens quedaran.
Sant Cugat a fons, el magazín.